Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio.
Gravava cassets en un magnetofon del seu veí i els enviava a la ràdio a veure si els hi emetien. Tenia 12 anys. Primer va ser la ràdio, la televisió després, presentació, guió i molta creativitat. Ràdio Olot, Ràdio Vic, Ràdio Manresa i Ràdio Barcelona i Casp Street. TV3, la Loto 649, el joc del segle, tres pics i repicó amb en Puyal, però també guions per la Rosa Maria Sardà a I te quiero ver, companyies discogràfiques, el seu gabinet de comunicació i ara, en ràdios de proximitat, el catamarà.
Hola, gent del catamarà! I a tu, què et ve de gust?
Només menjo kebab i sushi.
Kebab?
I el reconeixement ara mateix dels col·legues. El Col·legi de Periodistes acaba de retre-li homenatge pels seus primers 50 anys de trajectòria. L'enhorabona, Charlie Diego.
Moltes gràcies, doctora Còpolo. Content d'estar al divan.
Ai, només m'ho diuen a la universitat, aquí.
Doncs mira, jo també. Els teus amics també.
I benvingut al divan. Com estem? Bé?
Bé, sí? molt bé, content, perquè això dels homenatges que te'ls faci als companys, no? Doncs no hi estic acostumat.
Molt bé. En Charlie Diego, ara el coneixerem també a través de les seves cançons.
No sé com tu fas per tornar a vibrar. No sé com tu fas per tornar a vibrar.
I això de continuar fent ràdio és mantenir-se revifant o què és?
És mantenir-se, no sé si revifant o no, però mantenir-se segur. A mi, he tornat als orígens, a mi em fascina, com a tu i com a molta altra gent, em fascina el mitjà ràdio per la proximitat, per la creativitat, per tot, per moltes coses. I aleshores tornar a la ràdio a mi em fascina, perquè com tu deies abans, doncs als 12 anys ja estava intentant...
Ja estaves allà?
Intentava fent ràdio, doncs ara també, a més... Faig el que a mi em ve de gust, la música, que m'entusiasma, que escolto música tot el dia i tota la nit, sempre amb música. Aleshores, doncs, música d'abans i d'ara mateix,
sí.
Tocs d'humor i una entrevista, això és el catamarà que tu comentaves.
Tocs d'humor?
Sí.
I una entrevista.
I una entrevista.
Això és una magnífica recepta, eh?
Si més no, és breu.
Molt bé. Escolta'm, però a més ho has escrit en un llibre, tot això, eh?
Sí, he escrit en un llibre les meves vivències dels primers anys, bé, fins als 27 o 28 anys meu. Tota l'època de la ràdio, i tota l'època de la música, i tota l'època dels cantants, i tota l'època de les entrevistes, i tota l'època del Casp Street, i de tots els programes musicals. El llibre es diu Gràcies per la música.
Gràcies, una...
Amb honor a Ava, però també perquè ho sento així. Gràcies a la música pel que m'ha donat a mi i ens ha donat a tots.
I la música, quan la vas descobrir? Mira quina pregunta, eh?
Crec que ho tinc bastant clar. La devia descobrir quan la meva mare, que era modista, escoltava la ràdio.
Què escoltava la ràdio?
Escoltava Ràdio Barcelona.
Digue'm què.
Doncs devia escoltar l'Esquadreta dels Èxits, jo era molt petit.
Molt bé.
I escoltava el Serrat, i escoltava la Núria Feliu, i escoltava el Ramon Calduc, i escoltava el Josep Guardiola. I era un passerell petitet que passava per allà volant.
Escoltava Radioscop amb en Salvador Escamilla.
Sí.
Escoltava La Comarca no es visita.
La Comarca no ho sé, però que la visitaven segur, la família.
Molt bé. Som-hi avui, Charlie Diego, al divan.
Bona tarda i ben trobats. Comença debat a bat. A força de parlar tan sovint del sentiment i de la realitat nacionalista de Catalunya, com també tants cops s'ha parlat de la d'Euskadi, alguns poden pensar que són les úniques realitats nacionals o nacionalistes que hi ha arreu d'Europa.
Joan Castelló Rovira, el sents i vam...
Sí, era
silenci.
Un mestre, sí. Un mestre que jo vaig viure molt a prop d'ell, perquè ell em va fitxar per Ràdio Barcelona per fer el Casp Street,
sí?
Però al cap dels anys dirigir la meva carrera radiofònica, perquè em va fer cap de creativitat publicitària, em va fer adjunt a la direcció de programes, ell era el cap de programes, i vaig entrar com un nen que em sentia com el Barça de Pedrera, una criatura joveneta, i vaig acabar al costat del jefe. Era un dandy, era un realitzador radiofònic.
Era elegant.
Anava perfecte.
Ah, però en les maneres
sempre,
i en el fons sempre, era elegant.
O sigui, jo crec que era elegant fins i tot quan anava a recollir la canalla a col·legi. Vull dir, era elegant sempre, un dandy. Per mi la paraula era un dandy, no? Sempre amb vestit, amb corbata, i la seva manera de caminar, de moure les mans, tot, i amb una veu molt radiofònica que tenia. Per mi ha estat un gran mestre i els últims anys també un gran amic. Estamos en Caspe Street, has tenido una gran idea, porque seguramente no hay mejor lugar para hacer una entrevista vía podcast para hablar conmigo que en Caspe Street. I després de tantos anys...
Hem trobat aquest fragment. Jo he pensat, en Charlie ens ho identificarà, això. Això està fa poquíssim.
No sé, parlo de podcast, i en aquella època no havia podcast.
Clar, jo he pensat, això és nou.
Jo crec que era... Que devia ser un... Devia endevinar el futur, perquè podcast en aquesta època no sé de quan és, perquè no escolto... Devia estar parlant amb algun artista.
Ai, tant que sí. Avui Charlie Diego.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Aquesta és la cançó que més agrada a la gent de Catalunya. Encara ara!
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. Tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero.
Aquest Mediterrani d'en Serrat, per què ens l'has triada, Charlie?
Perquè és una de les millors cançons de sempre. Té una sensibilitat extraordinària i crec que està associada a molts de nosaltres i a moltes generacions.
A moltes generacions, aquesta és la clau.
És extraordinària, ell és un mestre, i per mi sempre triar algunes cançons, sempre hi ha el Mediterrani pel mig.
Vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo.
Carles Diego i Ferrús, conegut com Charlie Diego, Terrassa.
Sí, he nascut.
Exacte, has nascut, però poc hi has viscut.
He viscut poc, sí, perquè vaig començar a volar bastant aviat. Quan vaig començar a treballar a Ràdio Manresa, ja em passava el dia a Manresa i a la universitat, i per tant poc a Terrassa. I després, definitivament, devia ser els 20 anys o així, que ja, diguéssim, vaig viure a Barcelona durant molts, molts i molts anys.
Però ara sents els ocells cantant.
Ara sento els ocells perquè m'he fet gran. M'encanten els ocells.
No. Què passa? On vius ara? Què fas?
Ara visc en un poble de 576 habitants, que es diu Barberà de la Conca.
Ara aquest mateix només n'hi ha 575.
Potser 574, perquè hi ha un altre amic meu que ha anat a Montblanc.
Ah, carascàs.
Però perquè Montblanc ho tenim al costat.
Molt bé.
És un poble que és una postaleta molt maca, i la gent es diu bon dia, i es diu bona nit,
bon dia,
i se saluda, i a més, gràcies a les noves tecnologies, pots fer ara moltes coses des d'un poble, cosa impensable, quan jo començava a la ràdio fa un grapat d'anys, eh?
Mira.
I a més, envoltat de vinyes, d'ocellets també, de vinyes, passejo bastant pels caminets i veig un cabirol fantàstic, un cabirol, sembla que vingui jo de Marte, o de cop i volta veig una guineu, una guineu, semblo com un nen petit descobrint coses anant pels camins, eh? O una llebre, doncs, doncs
Josep Lluís Santissó, jo he posat micros aquest...
Tens alguna llebre que fa algun soroll de llebre?
Per poder-la sentir. Sí. Per cert, aprofito per dir, allà en Charlie Diego, aquí a l'Estudi 5, aquest és el 5, no?, de Catalunya 5, Ràdio,
sí.
I a mesura que van passant els tècnics de so, els companys nostres s'aturen els vidres i saluden el Charlie Diego, braços oberts i gran emoció i reconeixement.
És que tenim una edat, tu.
No és per això, que aquí si m'hi seu molta gent que té una edat, i tothom té una edat, o dues, alguns i tot, A veure, si tu, Terrassa, sí. Can Anglada.
Sí.
Clar, vam conèixer Can Anglada després com un barri difícil.
Sí.
Tu quan hi vas viure, quan hi vas néixer,
com era?
Quatre cases, era?
Quatre cases, o sigui, el barri va inaugurar el meu avi, que era fuster.
Peto aquí.
Va posar una fusteria, venien de Flix, de les Terres de l'Ebre.
Sí.
Tenia una fusteria allà, devia ser el primer fuster que hi havia a Can Anglada i a Terrassa, i després van fer la meva família quatre cases. És a dir, que la fusteria i quatre cases eren Can Anglada, no era res més. Sí, sé, després les cases es van anar llogant, quan es va morir el meu avi i tal, jo anava a cobrar allà el lloguer. Abans es cobraven els lloguers, no era pel banc, amb la meva àvia l'acompanyava, jo tenia 12 anys.
Llavors vol dir que tenia les propietats d'aquestes cases.
O sigui,
llavors estàveu molt ben situats,
no. Érem molt humils. I a més, el que sí recordo és que era com que no es feien transferències bancàries, ni bízums, ni res d'això, era un poema anar a cobrar. Era la meva àvia pobra plorava cada vegada que anava a cobrar, perquè alguns pagaven, els altres no. Era una cosa complicada. Era
bon
complexa,
dia.
Això.
Venim a cobrar el lloguer del mes. Com
aquest
està,
mes
senyora
no va
Maria?
Bé, aquest mes no em va bé. Era terrible. Ho recordo perfectament, això, Can Anglada. Mira per on.
Can Anglada. I heu viscut com de mica en mica aquesta zona es va anar omplenant de persones vingudes de fora? No,
perquè molt aviat no. Allà van estar la família Ferrús, el meu avi es deia Carles Ferrús, durant uns anys,
sí.
Però fins i tot jo, de petit, el primer any, el meu pare i la meva mare vivíem allà, amb aquestes cases, però després vam marxar a un altre lloc de Terrassa a viure, a un barri, el barri de Sant Pere, al costat de l'estació del Nord, i era una altra història. O sigui,
una altra
que
gent,
vam estar-hi poc.
Tip,
sí,
un altre
una altra
tipus
història,
de gent. Sí. La mare ja m'has dit que era modista i escoltava la ràdio, que a més és com de postal. Ser modista i te la imagines allà amb un aparell de ràdio d'aquells que estaven com al mig del menjador, de la sala que ocupaven el lloc primordial. I el pare era torner, ho dic bé, fresador?
Sí, torner, sí, manyà.
Què feia
manyer,
un torner? Què és això?
Un torner, doncs, mira, havia de fer unes peces amb una precisió extraordinària de tants mil·límetres, d'un cercle de circunferència tants mil·límetres, un altre cercle d'una altra circunferència. Anava sempre amb un estri que era un peu de rei, tot el dia estava mesurant, era una cosa d'artesà. I era, ell feia, ho deia això, i ho deia amb solemnitat.
On veu, era, de solemne,
era de primera A. És a dir, és com jugar a la Champions del futbol.
Que bo!
Perquè hi havia de segona.
De primera.
Sí, també hi havia de segona. I ell li hagués encantat que jo hagués sigut torner. Faig moltes coses malament a la vida i una segurament que ha sigut fer de torner.
I com va anar que estudiessis a la universitat?
Perquè a mi ja has vist que entre el caset, el magnetofon, la música, doncs ja m'agradava això del món en general, de la comunicació, del periodisme, de la ràdio, digue-li com vulguis, i aleshores doncs el meu pare volia que fos torner i jo li vaig dir, papa, no, jo vull estudiar a la universitat periodisme i vaig estudiar ciències de la informació, que és el que a mi em tocava aquella època. Vaig ser una de les primeres promocions.
I això dit a casa, que no hi havia cap tradició de tot això?
Ni una, que a la meva família ni una.
Clar, això com va caure?
No, la meva mare em va dir, vols dir... O sigui, el meu pare em va dir, vols dir, nen?
I la meva mare va dir... Ja t'hi guanyaràs la vida amb això? Ja t'hi guanyaràs?
Sí, la mare va dir, si el nen vol fer això, que ho faci.
Sí, és mal. O sigui, la mare a favor, si el nen vol fer... Perquè, esclar, tu eres el nen amb les germanes.
Sí, però el gran.
Tu eres el gran.
Jo sóc el gran, sí, encara ara.
Encara ara continua. Per tant, tenies... És que en el gran se li atribuïen moltes responsabilitats, eh? No?
Sí, però jo les havia de fugir perquè vaig marxar aviat. No, vull dir que vaig marxar a estudiar i feia la meva vida.
I amb el tren amunt i avall,
no? Tot el dia, i autostop.
Autostop.
És increïble com canvien els temps a molts nivells, el tècnic, l'humà, l'emocional, però també amb l'autostop. Ara fas autostop i en fi, no vull dir res més. Però jo feia autostop amb molta freqüència.
D'on on?
Doncs de Manresa, sí, on treballava fins a Bellaterra, a la universitat. Sí, i també de Terrassa a Manresa, a vegades. Mm. I em parava moltíssim.
Els estudiants molt. I les estudiants fèiem autostop per anar a la universitat.
Ara els dius als estudiants que hi ha una cosa que era autostop i que et paraven, esteu bojos vosaltres i els que us posaven.
I no havies tingut mai algun ensurt, alguna cosa estranya, Charlie, amb això de l'autostop?
No, perquè hi havia molt masclisme, però jo era,
ja eres un home, ja eres un noi, tu?
Ja era un noi, no vaig tenir problemes, sí tenia confidències, depenent qui pujaves, si et tocava. Jo havia pujat amb camions i tot, eh? Deia, què tal? I m'explicaven la seva vida. I, en fi, era una escola, era sociologia fer autostop, no? I una vegada... Sí, recordo dues vegades. Una, un jugador de futbol, que era un armari absolut, es deia Ovejero, havia jugat a l'Atlético de Madrid i també al Terrassa, alguns ho recordaran, i era un armari, era una cosa impressionant.
És un home quadrat, eh?
Sí. Aquest em va parar i vaig pujar. I després, un dels germans Pérez de Rozas, els periodistes esportius, exacte. Sí. Jo crec que era el Carlos, que no era l'Emilio, però els coneixia tots, ara no me'n recordo bé exactament, i va ser una... És a dir, feies amics fent autostop.
I si t'haguessis de definir allò amb tres o quatre paraules, tu què diries que ets, Charlie?
Doncs, habitualment bona gent, creatiu també, molt persistent,
sí?
I segurament cabut també.
T'estimo, sí, potser amb timidesa, potser sense saber-ne, t'estimo. I et sóc gelós, i el poc que valc m'ho nego. Si em negues la tendresa, t'estimo. I em sé feliç quan veig la teva força, que empeny i que es revolta, que jo
i aquest amor particular d'en Lluís Llach també ens ha triat en Charlie.
Sí, pensava, escoltant aquesta cançó també estava pensant en Serrat, pensava que són una mica la mama i el papa, sí, el Llach i el Serrat, perquè tenen tenen un talent extraordinari, cada un amb el seu. Aquesta cançó d'amor és fantàstica, és estratosfèrica, del Llach, i és una joia. És una joia que, a més, jo em pensava que estava dedicada a algú, i no, està dedicada al públic. Vaig trigar molts anys a saber. És una cançó que està adreçada al públic. Aquest amor particular és pel públic. Un 10 al Llach, esclar, un 11.
Com tu podria dir perquè em fos senzill i et fos veritat que sovint em sé tan a prop teu si canto, que sovint et sé tan a prop meu si escoltes, i penso no he gosat mai ni dir-t'ho, que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo.
Charlie, i tu sabries explicar què és l'amor?
L'amor sí, la mort també, si vols, però tu vols l'amor. No sé si, és una sensació.
Una sensació?
Sí, per tant, no sé si les sensacions es poden explicar, segurament el Llach i el Serrat sí, jo no ho sé, però sí, és una sensació. L'amor és una sensació necessària per viure, absolutament indispensable, i sense amor no hi ha res. És així.
I com ho has fet per aprendre'n?
D'aprendre de l'amor?
No, aprendre a estimar. Això ja és de nota.
Això és de nota,
sí. Això és de nota, sí, Charlie.
Que estic... és perquè s'estic jugant pel notable, pel sobresalient o per la...
No, està, tu ja estàs a l'excel·lent i ara anem a buscar la matrícula perquè tornis l'any que ve.
Jo crec que no se n'aprèn, es viu. L'amor es viu, no se n'aprèn. No se n'aprèn ni es desaprèn. Es viu i anant vivint el vas aprenent.
I tu, en termes amorosos, estàs content, satisfet? Com ho duem, això? Oh, jo vaig voràs, bé, no sembla que res, però jo estem baixant.
No sé si vinc preparat per aquesta entrevista.
Oh, és el divan, eh? Això és el divan, no enreda,
eh? Com va la consulta, doctora?
Doctora, anem bé.
El tècnic el podria fitxar, perquè és bo que tècnic...
És excel·lent,
Sí. No, sí. Sempre... el camí l'has de fer enamorat.
Oh, que bona aquesta frase.
El camí l'has
de
fer enamorat.
L'has de fer enamorat.
No sé si és bona, sí?
Sí.
Ah, doncs me l'apuntaré.
Sí,
me l'apuntaré,
sí,
per una altra vegada.
Això és un titular, El camí l'has de fer enamorat.
L'has de fer enamorat, sí. I el que passa que has d'anar canviant de caminant. Aquesta també t'ha agradat o no
aquesta?
Tant?
Aquesta? I per què has de canviar?
No, has de canviar, però la veritat és que canvies. Perquè el camí fa pujada... Això ho deia del Serrat, oi?
Sí, sí.
El camí fa pujada i me'n vaig a peu. Una cosa així, no?
Sí.
Aleshores, hi ha tipus de camins de peu pla, camins que fan molta pujada, i per tant, diguéssim, que arribem tots massa cansats a l'altre cantó si no vas canviant, de caminant.
Rosa Maria.
Sí.
Què?
La caminant.
Què més?
No, una caminant fantàstica que té tot el que ha de tenir una caminant per jo caminar al seu costat. Vull dir, comprensiva, generosa... Això que vols fer, vols dir que et convé? I dic, sí, jo crec que sí, doncs. Endavant. Exacte, sí. Aquest tipus de companyes són extraordinàries i tampoc sovintegen tant, eh? I a més que crítica.
És a dir,
sí, a mi no em fa la ona, no necessito que la caminant em faci l'ona, necessito que m'aplaudeixi alguna vegada. L'altre dia em diu, tu el que millor fas són les entrevistes, dic... Escolta, no em faltis el respecte, eh? L'altre també t'hauria d'agradar, eh?
No, potser no li ha d'agradar.
Empatitzes molt, però no m'ho diu. O sigui, m'ho diu una vegada cada 3 anys i està bé.
I tu què tal ets de parella? Ara mirem al revés, des de l'altra banda. Què?
Bueno, doncs, dec tenir coses que estan molt bé i coses que no tant.
No, fina.
No. Bé, a la millor penso, esclar, no és fàcil estar al meu costat. Per què no és fàcil? Perquè jo m'empleo molt a fons amb totes les coses que faig.
T'apassiones?
M'apassiono amb la música, amb la ràdio, amb el catàmarà, vaig amunt i avall amb el catàmarà, eh? I aleshores, estar al costat no és fàcil, perquè aquest tio es passa el dia navegant, diguéssim, eh?
Okay.
Estic parlant ara metafòricament, sí, també sí, ho pots sí, apuntar, sí, que sí, també és...
No, el catamarà, que a més va ser nominat als Ondes, eh?
Sí.
Molt bé.
Sí.
A veure, i la Judit i la Xènia, què?
La Judit i la Xènia, doncs, són dos filles, les filles, els pares, tots ens semblen que són meravelloses, i a mi també, i a més penso que amb raó. Són molt diferents una a l'altra. Una és tremendament extrovertida, és periodista també, la Judit, i és tot cor i té coses que m'apassionen, eh? També li rondino, com tots els pares rondinem als fills, que no ens semblen. I la Xènia va estudiar pedagogia,
sí,
però no li va encantar, però és un val. Si jo la fitxaria si estés treballant depèn quin negoci, depèn quina història, perquè és persistent, treballadora, sèria, tan sèria. Jo li he de dir, però si no és teu el negoci, home, no és teu.
No t'ho prenguis així.
Per frenar-la una mica, perquè, escolta, tu, només viu, té una responsabilitat increïble. Això les dues filles sí han sortit semblant als seus pares, diguéssim, que són tremendament responsables.
I massa tant, exigents amb vosaltres mateixos.
Per tant, pateixes, sí,
clar.
Sí, per tant, patim. Els que som molt exigents amb nosaltres mateixos ens passem la vida patint.
I dels teus pares, Quins valors vas aprendre?
Doncs uns valors, el sacrifici, l'esforç, com tants altres pares de la postguerra.
El sacrifici és una paraula que ja no es diu. Imagina't tu. Ja no es diu.
Bueno, perquè no es deu sacrificar ningú.
No, no.
No, però sí, l'esforç, els valors aquests. El meu pare treballava en una família humil, que no es va faltar res, però que treballava de dilluns a diumenge.
Sí.
Feia de manyà, de torner, però el dissabte i diumenge anava al Club Natació Terrassa a treballar també amb competicions que hi havia de waterpolo, formava part de l'equip de manteniment. I si no treballava una hípica, es passaven el dia treballant els nostres pares. I la meva mare igual, es passava el dia cosint, i a les 11 de la nit encara estava cosint. Per tant, aquests valors, els a través, l'esforç, el treball, també ser just, també ser honrat. La meva mare deia, no vulguis res que no sigui teu.
No vulguis res que no sigui teu.
Totes aquestes coses, coses, moltes coses que no es porten. Ara potser et dirien, agafa tot el que sigui encara que no sigui teu.
No.
Oi, alguns sembla que diuen això, no tothom, però...
No ho diuen, el pitjor és que no ho diuen, ho fan.
Ho fan, exacte, no?
Charlie Diego, al divan.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
Niki Costa. I aquells que tenen més anys, la filla de Don Costa. Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in, make believe in, it's hard alone. No? Que és la manera, per tu, la teva manera de fer les coses, no?
Sí, és on my own, sí, per mi mateixa, diguéssim, és la cançó, no? Em transporta a una època avui, tot just avui, Sílvia, doctora Còpolo, tot just avui, he parlat amb un senyor que es diu Carlos San Martín, que era la persona que jo li vaig portar, és a dir, jo vaig descobrir per l'estat espanyol, a Nica Costa, per Catalunya i per l'estat espanyol. Vaig anar a Itàlia, la vaig veure per la tele i dic, aquesta nena, aquests ullets, aquesta rosseta, és una nina i com canta. I vaig portar el disc aquí, el vaig comprar, a Itàlia, a Roma, exactament, i li vaig portar amb un executiu d'una multinacional i dic, si vols guanyar molta pasta, treu aquest disc. I ell em va fer cas. I avui... Tot just avui parlàvem via WhatsApp, perquè ell encara continua col·laborant amb empreses multinacionals de discos de Miami, i diu, te'n recordes de Nica? Jo li dic, te'n recordes de Nica Costa? Diu, sí, el primer que vas creure va ser tu, em va dir ell, diu, i el segon vaig ser jo.
I a casa hi havia música? A casa teva?
Sí, alguns, jo em vaig comprar... A mi m'han regalat sempre els discos perquè he treballat en música, no? I com que feia el Casper Street, em regalaven els LPs i els discos, no? Eren com les mostres, com les mostres per poder escoltar el que podies posar. Però jo em vaig... I el llibre ho publico i poso les portades, em vaig comprar, no sé, 15 o 16 singles... amb un gran esforç econòmic, tampoc eren barats els singles, i recordo qui, els que eren. O sigui, a casa hi havia música, els singles que ens compraven. L'LP era molt més car, Albert Hammond, Mai plou al sud de Califòrnia, Gilbert O'Sullivan, Claire, fins i tot el baúl de los recuerdos de la Karina o Los Diablos. Tot això eren els primers singles que jo em vaig comprar d'adolescent.
Albert O'Sullivan jo també me l'havia comprat.
Home, O'Sullivan, l'irlandès, és un mestre, és potent.
És Alona Gain, no?
Alona Gain, Naturally, naturalment una altra vegada sol, i Claire. Claire va ser un exitàs també de Gilbert O'Sullivan.
O sigui, que tu en realitat eres com... un descobridor, un tastar, un fer, un escoltar, portar-ho a la ràdio, buscar artistes, col·laborar amb discogràfiques, tot això alhora, no?
Sí, vaig dirigir dues companyies de discos, sóc un eixarabrat, vull dir, em poso... Sóc molt agosarat. Abans t'havia dit... T'he dit algunes coses per definir-me, un altre és agosarat.
Agosarat.
No em fa
em
por...
Em diríem emprenedor.
Emprenedor, sí, segurament més emprenedor que agosarat.
Agosarat té un punt...
de bogeria.
Sí, una connotació negativa. T'has d'atrevir, assumeixes el risc.
No tant.
Arrisques.
Sí, no tant. I aleshores vaig dirigir una companyia de discos que no era meva i una altra que era meva. I amb la que no era meva... tenia gent significativa com Billy Preston, el cinquè Beatle. Aquest no te l'he triat, oi? És que
Billy Preston?
Tinc tanta música a la meva vida.
Què vol dir que no me l'has triat?
Te l'he triat? Ah, sí que te l'he triat, sí. Doctora, estàs molt bé avui.
Núria de la Fuente a la coordinació.
Bring me your softness. Comfort me through all this madness. Woman, don't you know with you I'm born again.
With you I'm born again.
Come give me your sweetness. Now there's you, there is no weakness. Lying safe within your arms, I'm born again.
Amb la Sarita Wright, eh?
Sí.
És genial aquest duo, eh?
Fantàstic. Ells van tenir... Bueno, el Billy Preston va tenir 2 premis Grammy. És un artista amb un talent extraordinari que va morir fa uns anys, que jo l'he passejat per tot l'estat i he fet televisions amb ell, i un dia anàvem per Madrid i em deia... Era com un nen gran, eh? T'ho he de dir. Diu, un moment, sisplau, que em truca el Paul McCartney. Com si truqués cada dia, saps? El Paul McCartney li trucava al mòbil. Això, però era un nen gran, eh? I ara estava un programa de televisió, per exemple, a València, i diu, això que ha dit el presentador no m'agrada, ara no sortirem, deia. Li deia abans de l'emissió, saps? Li deia una cosa i dic, ara no fotis, home, no fotis. O sigui, era una cosa, però havia tocat en directe amb els Beatles i amb els Rolling Stones. A veure, aquí el tio que toca el teclat, el piano, toca amb els Beatles i els Rolling Stones. Li deien també el cinquè Beatle.
Sí.
Era un geni. I jo, com a director de la companyia de discos, vaig patir, però m'ho vaig passar fantàstic, perquè és un gran artista. Va, era un gran artista.
Comfort me through all this madness. Woman, don't you know with you...
I els dos, amb ella, també la vaig portar a Catalunya.
Sí.
I ells dos van anar al programa de l'Àngel Casas a cantar aquesta cançó, entre d'altres. I és que vaig portar la parella dels Estats Units. I vam fer una foto preciosa a l'aeroport amb el Ronald Koeman, el Johan Cruyff, Billy Preston i Sarita Wright i el Menda. Tots plegadets.
A la televisió, a les discogràfiques... Això és des de la discogràfica per a la televisió, eh?
Sí.
Per tant, has tingut l'oportunitat d'estar a prop de persones d'aquelles tan admirades, que són mites, i que és fàcil confondre-s'hi.
Jo no m'he confós mai. No, sí. Era molt important que jo no... És a dir, jo he estat molt davant i darrere.
Davant i... Acabó, això.
Com molta gent. Davant i darrere. Com l'obra de teatre, no?
Sí, pel davant i pel darrere.
Per exemple,
sí.
El meu gabinet durant 12 anys va ser el gabinet cap de premsa de Tricicle.
Sí.
Jo no puc anar... O sigui, les estrelles eren Tricicle. Jo no puc pensar per moments
des
que estic davant.
Des de la teva agència de comunicació
sí.
Portaves la comunicació de Tricicle.
Sí, aleshores el Charlie no es pot pensar que és tan important com Tricicle. L'únic important que hi havia eren Tricicle. O sigui, el fet d'estar davant i darrere és de saber quan estàs davant i quan estàs darrere. Seria, malgrat tot, ells se sorprenien i quan arribava a un lloc, hombre, Charlie, que ja fa molts anys que vaig pel món, anàvem a Televisió Espanyola, a TV3, Charlie, què passa, com anem? I em deia el Carles Sanz, hòstia, però tu és més famós del que ens imaginàvem.
Clar, però a veure, això dius, va, ja que se li escau, eh? Si portar la comunicació dels còmics, per dir-ho així, ja li escau al Charlie Diego. Ara, portar-li a qui va ser la presidenta del Parlament, a la Núria de Gispert, dius, ara hem fet un salt. Gran persona, eh?
Perquè hi havia una altra paraula que algú em va dir, i m'ho va dir l'administració, la Generalitat em va dir, Charlie, és molt important saber-se adaptar. I jo li vaig fer cas, perquè de la música i de tots els meus muntatges vaig passar a dirigir la comunicació, sent assessor de comunicació, però dirigint la comunicació del món de les presons, del món de la justícia, del món dels Mossos, del món de justícia interior, de governació... En fi, era un món molt desconegut.
I molt per complex, mi. D'explicar.
Sí, però es tracta d'adaptar-se. Jo m'entusiasmo amb tot el que faig. Jo m'entusiasmo... M'entusiasmo amb qualsevol de les coses que he fet a la meva vida, fins i tot amb aquelles que no m'entusiasmaven tant.
Com aquesta, que acabem de dir, de principi.
Oh, depèn quina faceta sí, depèn quina faceta no.
Quina no i quina sí.
Home, aguantar, és a dir, ho dic amb tot l'afecte, amb tot l'afecte. Jo em sentia com aquelles pel·lícules de l'indi dels americans que fa d'explorador.
Yeah.
Doncs quan tu fas d'assessor de comunicació al món de la política i dirigeixes la comunicació, ets l'indi dels americans i davant tens tots els indis, tots els altres indis. Per tant, jo m'he sentit alguns col·legues de la professió dir de tot davant del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb un acte amb 300 persones, el Charlie, no sé què, que no venia tom de res. No venia tom de res, senzillament perquè havia defensat les dones que treballaven al gabinet de comunicació, perquè a vegades la gent tractava a les periodistes, els periodistes i les periodistes que treballaven al gabinet de comunicació...
Els periodistes pitjor, sí.
Sí, però a les periodistes molt pitjor.
Jo conec el tema, he parlat amb...
I jo em vaig revelar i vaig dir, escolta...
I això de la justícia, tu ara com t'ho mires?
En perspectiva.
A veure, que jo t'he fet la pregunta molt oberta perquè sóc generosa ara, només ara. Mira que dispararé.
Hi havia una perspectiva, quan jo estudiava batxillerat, que deien la perspectiva cavallera. Doncs la veig així. Oi que sí, que era la cavallera, no sé què era ara, Una cosa complicada. No, la justícia. I què vols? O sigui, què vols que et digui la justícia que tu no sàpigues, doctora Coppolo? La justícia és un món molt complex i on els humans es demostren i es mostren més imperfectes que a cap altre lloc.
Com explicaries Catalunya o com expliques Catalunya quan vas per aquests mons?
Que és el meu país, que és el país que jo estimo i que no necessito cap altre complement per governar-nos.
I ja està.
I ja està. Si té... I que vinguin.
I que vinguin els turistes.
Els turistes, sí.
Tornaries a fer de cap de premsa d'algun conseller o consellera actual?
Home, jo m'adapto, però ara segurament m'agradaria adaptar-me a altres coses. És una pantalla passada, apassionant per moltes coses, i vaig treballar extraordinàriament amb la consellera Gispert perquè em va deixar fer, no sent jo un polític, sent un professional independent. I també una consellera de Governació, Maria Eugènia Cuenca, que se li va cremar tot el país, diguéssim.
I ella era fora.
Jo vaig arribar després, dos mesos...
Era a Alemanya?
Sí, estava a Alemanya, efectivament. Bona memòria, doctora.
Va trigar un dia de més a tornar.
Sí, i jo vaig arribar
ara
tard.
Ara ningú és perfecte.
No. Vaig arribar tard. Jo crec que ella hagués pogut fer moltes més coses. Vaig arribar els dos últims mesos amb una situació d'emergència i no vam ser-hi a temps, diguéssim. Però tinc un gran afecte i un gran record perquè també em va deixar treballar molt, en molt poc temps.
Al final és injust valorar les persones per un...
Sí, per un moment, per un dia.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Som aquí al divan amb Charlie Diego.
Det er som om, han står mig omkring Birgitte Nyborgs person, ikke rigtig ved lægge sig.
No te lo pierdas.
¿Qué?
Ven, corre. Está pasando algo.
Te llamo enseguida.
En las últimas semanas, el gobierno ha intentado que todos los partidos con representación alcanzaran un pacto...
Estem veient Borgen, que és la sèrie que ens ha triat en Charlie Diego. T'agrada? Ara, fixa't si t'agrada la política, que aquesta sèrie, que jo n'he vist poquíssimes, però aquesta l'he vista i la recomano.
Jo també he vist molt poques sèries. A mi me la va recomanar, malgrat jo no n'he tret mai profit de que el cosí germà de ma mare era Jaume Ferrús, exdirector de TV3, i subdirector de TV3, no n'he tret profit, vull dir que tot el que he fet de TV3 no era per ell. Era pel mestre Joaquim Maria Puyal, Però ell, clar, som família, jo em dic Ferrús, em dic Carles Charlie Diego Ferrús.
Carles Charlie, això és un nom
Ferrús.
Compost,
sí, nom compost,
Diego Ferrús.
Sí, Diego Ferrús. Carlos Diego sembla que faci telenovel·les, oi? Si em diguéssim...
Pues sí.
Doncs hi ha, hi ha un jugador de futbol a Sevilla que es diu Diego Carlos.
Diego Carlos. Molt bé, som a Borgen, sí, que és la manera popular que molt, es diu del el palau danès on hi ha el poder.
Doncs l'exdirector de TV3 em va dir fa molts anys, potser 6 o 7, un dia, diu... Quan jo estava treballant ja d'això amb la Núria de Gispert i tot plegat, em diu, tu hauries de veure Borgen perquè és una gran sèrie i parla del que tu fas. I dic, ah, sí, i després al cap de 10 anys li he fet cas. I l'altre dia el vaig veure amb l'homenatge aquest que tu parlaves al Col·legi de Periodistes, sí, perquè va venir, i li vaig dir, ho vaig dir des de la taula, dic, per cert, gràcies, estic veient Borgen i m'agrada molt.
La primera ministra, diríem, sí, és molt interessant veure com s'ho fa per accedir al poder, per mantenir-lo, com arriba a pactes, com no, el joc net, el joc que no és tan net.
Cert.
La vida personal d'ella, el marit, després, que tomba, que gira, etcètera.
Sí, sí.
Molt ben fet, eh?
Molt ben fet. Saps, també li vaig dir, tot ho diem entre tots. Una entrevista que li feia a Cristina Rosenbinge.
Sí.
Cristina Rosenbinge és la d'aquella de hago chas y aparezco a tu lado. Àlex i Cristina.
Uh-huh.
Cristina Rosenbinge, Rosenbinge és un cognom danès que no es pronuncia així. Això ho, diguéssim, ho diem per anar per casa. I li vaig dir a ella, tu, que has nascut a Madrid, però ets d'origen danès, et sorprèn l'èxit d'una sèrie d'un país tan petit com Dinamarca i que està fet extraordinària? I em va dir, no em sorprèn, el món audiovisual està molt potenciat a Dinamarca i jo també he vist alguns episodis i em sembla una gran sèrie.
Però és un gran guió.
Sí, un gran guió.
És un gran guió,
I un gran càsting, també, no? Et creus el que fa,
sí,
el que fa d'assessor de comunicació, que diuen Spin Doctor, ho fa molt bé, no?
Aquella, perdona, és una mica bandarra, eh?
Sí, una mica bandarra.
Que s'acaba lligant a qui convingui, eh?
Sí,
però fa, té molta gràcia,
té
és un bandarra que té gràcia.
I la periodista
la
que després
de
passa a l'altre cantó, no? La presentadora de televisió que passa després a l'altre cantó.
Sí,
recorda això, davant i darrere, no? Aquesta noia també és davant i darrere, no? I la presidenta ho fa també fantàstic. Tots estan, el càsting és fantàstic d'aquesta sèrie.
Charlie Diego.
Tal com estan els marcadors, el senyor Vega té el caramel a la boca, però l'aspirant encara li pot treure el caramel i li pot amargar la nit. No se sap mai. Comença la partida.
Primera pregunta.
Art, el 1966 es crea...
Som al joc del segle.
Sí.
Que també hi eres.
Sí, també.
No, parlo d'allò, abans ho he dit, amb el mestre, amb el Quim, amb el Joaquim Maria Puyal.
Sí.
Quins records en tens?
Doncs del joc del segle o del Puyal, de les dues coses.
Les dues coses, sí.
Doncs del joc del segle, que en poc temps molta popularitat, que la gent et para pel carrer en poc temps, la tele té això, té molta immediatesa. A la ràdio trigues molt més a arribar, però és més, dura més, també.
Oh, però els oients de ràdio et coneixen molt més que els espectadors de
perquè
televisió.
Dura, perquè és un amor diferent. O sigui, l'amor...
És més profund.
Sí, és molt més profund. O sigui, la gent a la ràdio s'enamora i a la tele lligues.
Oh, que bona! Els oients s'enamoren i els espectadors... els professionals, oh, que bona! Diga.
Això anava un dia amb tot l'efecte pel món de Lleida, no? Quan presentava el joc del segle, aquestes coses no m'han passat a mi, els hi ha passat a tothom, no? Doncs una noia a la discoteca, dic, ara vaig a trucar als meus pares que no aniré a dormir. Però una vegada som molt jove, i dic, hosti, dic, això de la tele és
i què?
És
I no va anar a dormir?
No va anar a dormir, però tampoc va a dormir amb mi.
Tampoc.
No, però vull dir, tot és tan ràpid i tot és tan fantàstic.
Fas, i efímer.
Sí, no,
és tan ràpid com efímer.
Jo vaig tenir clar.
Sí. Sí.
El treballar a la tele, després d'estar treballant a la ràdio des de molt jovenet, la ràdio em va donar un background de saber de no tornar-me boig a les primeres de canvi.
Molt bona.
Aquesta escola em va anar fantàstic, perquè si no te'n passen de tots els colors i si ets una mica llaminet, passes el dia amb llaminadories.
Ai. Charlie Diego.
Bona nit i bona hora. Benvinguts a Tres Pics i Repicó. Avui, dia 19 de juliol, tot just Santa Justa... Oi que ho agafen, eh? Oi que ho agafen. Doncs avui celebrem la festa major del Tres Pics i Repicó.
Yeah.
I aquí tenim les nostres majorets amb els concursants
d'aquesta... Bé, i amb moltes anècdotes, perquè vaig haver de presentar, m'ho va dir el mestre Quim, amb qui tots sabem que és un mestre de bo, un mestre molt exigent. Els directors de cine molt bons són molt exigents amb la gent que treballa. Fins i tot recordo quan et donava canya allà presentant el joc del segle, les àvies que venien a veure els assajos, el programa i tal, deien, però si ho fa molt bé aquest noi, deixi'l tranquil.
Així davant del públic.
El Pujol li deia, deixi'l tranquil, però si ho fa, si el nen ho fa molt bé, home, eh? I el Quim em deia...
Els espectadors que s'anaven desfent les hores que feia que es gravava.
El Quim em deia, anem a veure, tu tens un 7.5, però no en tinc prou.
No en tinc prou amb un 7.5. Hem d'anar a l'excel·lent.
Hem d'anar a l'excel·lent. Ell buscava l'excel·lència, jo traient la llengua intentant buscar l'excel·lència. Però la pregunta, doctora, quina era? Perquè jo estava amb el Pujol i amb...
Amb el Tres Pics i Repicó. Sí.
Doncs que va anar un dia per l'altre. El divendres em diu, escolta, el dilluns hauries de fer el Tres Pics i Repicó. Com ho veus?
Sí. Jo m'ha dit, tu tens molt de temps, però no... m'imagino el Quim, tens molt temps per pensar-t'ho, tens tot un cap de setmana per prendre aquesta decisió.
Sí, m'havia dit alguna cosa semblant i dic, mira, només et dic que no en tinc ni idea ni de la pista vermella ni de la negra.
Però, perdona, jo no va entendre mai ningú ni el Bassas quan no, em presentava, però és igual, funcionava.
No sabia, diu, són els últims programes i els hauries de presentar. I diu, sí. La Mònica,
sí.
La Mònica Terribas, diu que coneix perfectament la dinàmica.
Si és la que ho entendre, ho entès.
Diu, tot el cap de setmana t'explicarà com va el concurs. Dic, va, doncs ja estem tranquils. Jo el dilluns sí. Allà estaré.
Però estàvem tots treballant allà mateix, amb la Catalunya 22.
Exacte, a la mateixa productora.
A la mateixa productora. Amb el... sí. O sigui, bons sí. records, eh?
Sí.
I la frase sí, maleïda, sí. No em diràs.
Ah, sí,
la
sí,
frase sí. Maleïda és el sí. Millor d'aquell Tres Pics i Repicó, no?
Sí, sí. Era... Bé, jo m'ho vaig passar molt bé, però també, es fa que vas buscant l'excel·lència, doncs també pateixes per estar a l'alçada de les circumstàncies.
Però hi vas estar sobradament.
Bé, vaig estar bé. La meva mare, que saps que les mares pateixen moltíssim.
Sí.
I un dia em diu, amb el Tres Pics i Repicó, esclar, jo no tenia idea com anava el concurs. Vaig aprendre-ho molt ràpidament, vaig haver d'aprendre com anava. I diu, oh, he entrat a un bar un moment a prendre una aigua, perquè les mares no entraven mai als bars a prendre aigües, però he entrat...
Les dones no entraven mai als bars, sí.
Sí, exacte, les dones, sí. I diu, i els senyors que parlaven, diu, ho fa bé aquest xicotet, diu, ho fa bé, diu, però bé, no, potser no ho fa tan bé com l'altre. Va tenir un disgust espectacular. Dic, mama, escolta, que per tu tres programes, és que no li demanis al teu fill tan bé.
Clar, clar.
Dic, ja té mèrit. Ha dit que no em deixessin a parir, eh?
I amb la Rosa Maria Sardà, ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver, Diego. Ahí te quiero ver. Una gran artista.
Jo sempre he dit que jo no tinc talent, però sí estic segur que amb la gent que he treballat sí té molt talent. Sí té molt talent. I ella té molt talent i molt caràcter.
Les dues coses, però talent el tenia.
Tenia un talent.
Feia una mirada, traspassava la pantalla, sí, arribava sí. Al fons del teatre amb un sospir, eh?
I a mi confiava molt. Jo havia fet amb ella una publicitat a la ràdio, li feia un guionet d'un minut i mig, de Patrimonio Comunal Olivarero, era de l'Oli.
Patrimonio Comunal
Olivarero. Sí. I ella deia, era una publicitat atípica, no? Jo, si treia un 7 al guió, ella el pujava al 9.5, això és evident, amb la seva interpretació, i també posava cullerada al guió, no? Recordo que deia, claro, este aceite de Jaén, esos lamparones, no es lo mismo un lamparón con este aceite que con otro.
¿Qué es un lamparón?
Un lamparón es una taca molt gran. Un lamparón de venir la làmpara. I escafe, era atípic.
Com una llàntia, eh? Com si diguéssim una llàntia, eh? Ah, ja ho entenc.
Sí, o sigui, era una publicitat que trencava mollos. I així vam començar a treballar junts i així em va cridar l'Aite Quirover. Jo escrivia totes les entrevistes, anava a dinar amb tots els entrevistats, era una gran escola per mi, i tot el que ella deia com a presentadora i eventualment algun sketch.
Aquell monòleg inicial que feia, no?
Sí, això sí.
Allò era molt
no,
bo.
Allò, quan baixava les escales i situava el programa, tot el que feia de locutora, presentadora, locutora no,
sí.
Doncs això, jo l'ajudava i ella després ho implementava a la seva manera. És a dir, si li feia un guió que estava bé, després
estava millor encara, perquè era una crac, eh?
Sí, era així.
El divan amb Sílvia Coppola.
Charlie Diego, avui al divan.
Exclusivament en podcast.
A veces pienso que tengo suerte, sin una perra y aún me divierte mi profesión.
Com ell.
Sí.
Desde una noche en la que Dios quiso comprometerme con el hechizo de una canción. Y ahora acabemos de ser sinceros, que a mí también me mueve el dinero y la vanidad. Pa' no ser menos que mis amigos, que se conforman con un suspiro de libertad y una lucecita que apenas se ve. Cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo, que aún no soy yo.
¿Els diners què? Què has fet per diners, confessa Diego?
Re. Pràcticament res.
Ai, el que hi cap en un pràcticament.
No, sí, pràcticament res. O sigui, he treballat per diners, però passant-m'ho bé. És
Volies...
a dir, per treballar sense passar-m'ho bé per diners... En el meu cas és bastant complicat.
I volies ser ric de petit?
Ric?
Ric?
No.
Perquè
no.
Tu deies algú, tu què vols ser de gran?
No,
i et deien
no, ric.
Ric,
i no.
Això ho he sentit.
No, no, jo no.
No
jo,
volia ser
no,
ric?
No, jo volia presentar discos, volia treballar a la ràdio, volia fer moltes coses, però ser ric no és cap professió.
Ni cal, ni cal.
No, no, jo no estaria content. Amb Nica Costa, ara un
sí?
exemple... Amb Nica Costa hagués pogut fer-me una miqueta ric. Per què? La companyia de discos em va dir...
Sí.
Charlie, quin percentatge vols per les vendes a Espanya de Nica Costa?
I quina xifra vas?
Vaig pensar-m'ho 30 segons i vaig dir, no, no vull res. Dic, com que no vols res? I va vendre el que no està escrit, eh? Dic, no, mira, vull que si ven molts discos que els vendrà, vull entregar-li un disc a Televisió Espanyola... i que es digui que jo sóc el seu descobridor. Vull que pagueu una pàgina al diari El Gran Musical de la cadena SER que digui que jo sóc el descobridor d'Espanya de Nica Costa. Vull anar-la a esperar a l'aeroport i vull que vingui el primer programa de tot l'estat espanyol que se l'entrevisti, que sigui el meu i que vingui el seu pare, ella, Toni Renis, que era el de Dime Cuando tu vendràs, l'italià
sí.
aquest que era mànager d'ella, i un holandès que es deia Danny Bibesket. Dic... que vinguin al meu programa. O sigui, que quedi clar a tothom que aquest és un invent del Charlie i que no cobro un duro. I
ni...
És a dir, no vaig cobrar un duro. No
Nica Costa res. I Charlie Diego, la Núria de la Fuente ens acaba de trobar la foto.
És bona la també la Núria, eh? La Núria és bona.
És excel·lent.
Vaja equip que tens tu també. Bueno,
això sí, genial.
Ara m'explico l'èxit del divà.
Ara. I la penjarem, eh? Aquesta la penjarem amb...
Aquesta és l'aeroport, em sembla, a veure?
Sí, sí,
segur,
sí.
És possible
sí,
que sigui.
Sí, possible. Per tant, ara, tu has dit diners no, i en Joan Baptista Homet deia
sí.
i vanitat. Això que vas dir era una mica vanitat.
Bo, és que treballar als mitjans i no tenir una miqueta de vanitat, autoestima
sí.
I confiar en tu mateix, doncs això em sembla que tot això forma part del joc. Forma part del joc.
O sigui,
eh?
Dit d'una altra manera, si no tens una mica de vanitat, això no va.
Si tu no t'agrades a tu mateix, això no va.
I tu quan vas descobrir que t'agradaves?
Estoy en ello.
No, perquè la foto... Oh, besa'm,
no.
Que vam néixer ahir. La foto té uns quants dies.
Això li dic a la Rosa Maria, la meva dona, dic, escolta, si jo no m'agrado el que estic fent, si no m'ho crec, si no m'apassiono amb el que faig, però qui s'ho creurà?
I tu creus.
I m'ho crec.
I tu passes bé a la vida.
I m'ho passo bé.
Charlie Diego.
I camino.
Al divan. Supertramp.
When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they be singing so happily.
I aquesta és de fa 40 anys.
Sí, Supertramp, grandiosos. He posat tantes vegades els meus programes Supertramp. Poso encara ara Supertramp, Dreamer, Logical Song, tantes i tantes cançons. I a més, un dia el Casper Street aquest del llibre, Gràcies per la Música,
sí.
que venien tots els artistes internacionals més importants, des de Bonnie Tyler, Albano i Romina Power. Roger Hodgson, de Supertramp, també el vaig tenir a l'estudi, també el vaig entrevistar. I això, és clar, per mi, que havia posat tant Supertramp, va ser extraordinari.
Ai, aquest extraordinari ha estat buscar un sinònim de la paraula que havies buscat abans.
Estratosfèric.
Que t'ho he vist.
Com em coneixes, punyetera?
Charlie Diego! Però fixa't, aquí amb Maria Jacobs, és mig catalana, bueno, és catalana, mare sí, catalana,
exacte,
pare belga,
sí,
belga,
sí,
sempre
sí,
tornes.
Sí, sí.
Mira.
Dos segons, em vull més. Són les maneres d'apropar-te lentament. Tres segons, una més. Em mata la curiositat.
Això és un altre descobriment, no?
Això vol dir que sempre estic amb els valors emergents.
Bravo.
Abans i ara. Maria Jacobs és de Valls, i com tu deies, filla de catalana i belga. És una artista jove, emergent, amb talent i que està molt bé. Com Mariona, la Mariona de l'Eufòria de TV3,
sí,
que la vaig descobrir, la meva filla, una de les meves filles, em diu, és que encara tens nas, eh? La vaig portar a cantar 2-3 cançons a una presentació d'un llibre meu al poble de Barberà de la Conca, quan
sí,
no participava a cap concurs.
Sí, que
i,
tu...
la vaig veure cantar, com cantava la Mariona, i aquella imatge, que vols que digui, estratosfèrica o extraordinària? Doncs aquella imatge té àngel, la Mariona té àngel, i aleshores va cantar allà una cançó de Mecano i una cançó de Queen i va quedar fantàstic. I ara presumeixo, jo no l'he descobert, però sí que la vaig conèixer abans que els telespectadors.
I li hem demanat al Charlie Diego que ens triés un llibre, i ens ha triat de Tom Sharp, Wilt.
Sí.
He de dir que aquest llibre,
sí,
aquest llibre, jo recordo un dia, fa mil anys, de mil anys, amb aquest llibre, rient a la platja,
sí,
i el senyor de sobre de la tovallola de sobre dient-me, digui'm què llegeix.
Sí.
Brutal.
Brutal. A mi també em va passar
rient.
Això, no a la platja, en qualsevol altre sitio, jo sol segurament tancat amb mi mateix al despatx, i ric sol, amb Tom Sharp, ric sol, i amb aquest llibre vaig riure sol moltes vegades. Em fa tanta gràcia que havia de posar aquest llibre, perquè és un... Hi ha molts llibres que són divertits, que fan riure, però aquest i altres de Tom Sharp, doncs, són d'allò més.
Hem trobat a les xarxes aquí la versió en castellà, per tant, tinc el text en castellà, em tiro al català, així, amb traducció directa. Res, per fer una primera pàgina. Sempre que Henry Bill treia el gos a passejar, o, per ser més precisos, quan el gos el treia ell, per ser exactes, quan la senyora Wilt els deia tots dos que se n'anessin de casa perquè ella pogués fer els seus exercicis de ioga, Henry sempre seguia la mateixa ruta. De fet, el gos seguia la ruta i Will seguia el gos. Baixaven fins a l'oficina de correus, creuaven... Va ser precisament durant un d'aquests passejos, després d'un dia especialment penós a l'escola, quan Will va considerar per primera vegada la idea que només podrien cristal·litzar les seves esperances i podria considerar la seva vida alguna cosa pròpia, important, si la seva dona era víctima d'algun desastre no del tot fortuit. La mata. La Nina.
És terrible.
La Nina.
És terrible.
Què passa amb la Nina?
No, ara jo escoltant a tu m'ha vingut així, sempre associo tot a cançons, L'home que volia ser gos.
Ah.
Una cançó dels Amics de les Arts, eh?
També.
No tenen res a veure amb el llibre, però en fi, és... potser el viure a Llafranc devia escriure-ho abans.
Tom Sharp vivia a Llafranc.
Sí, Tom Sharp va allà.
De manera que entengués el català, ni el castellà, ni res que se li assemblés.
Sí, però...
Passava de
va
tot.
Va tastar, però... Sí, 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 perquè va néixer... Bueno, va viure a Sud-àfrica,
sí,
o no sé si va néixer a Sud-àfrica, era anglès.
Anglès, era britànic.
Era anglès, no?
Sí.
Però alguna cosa li devia quedar a Llafranc.
Som-hi, que acabem.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Un gotet de bé entre bons amics.
una anécdota estelada.
Papet i Marieta.
Una enamorada recolzada al pit. Un porret de fol, una pega al col. L'abraçada dels teus ulls. Fent l'amor la matinada d'un dilluns.
I aquesta cançó es diu...
Com es diu? Mira-ho.
La vida em fa més vida i l'omplin de color. Són els petits plaers de la vida.
Charlie Diego, que no va néixer ahir.
Después del polvito me he quedado tan a gustito.
Va, Charlie, què és el millor que has fet fins ara a la vida?
El millor sempre està per descobrir.
Sí?
Però he fet coses que a mi m'han agradat.
Alguna, digue'm-en una.
Ah, que m'hagi agradat.
Sí.
Que m'hagi agradat des del punt de vista professional, vols?
Sí, o totes dues vessants.
Va, escriure el llibre m'ha agradat molt, perquè va ser una catarsi, sobretot escriure el llibre de records quan no hi havia cap record escrit, perquè no hi havia risc, ni disc dur, ni pendrive, ni res.
Res.
Ni Windows, ni Android, ni mòbils, ni res. O sigui, 3 anys pensant què va passar quan jo tenia
3 anys escrivint.
Anys. Sí. No, sí, 3 anys escrivint. 3 anys escrivint. Això m'ho vaig passar bé i vaig presentar el llibre a 14 ciutats de Catalunya.
Hola,
i això, trobar-te el territori a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, sí? Amposta, Tortosa, Vic, Mataró, Terrassa, Sant Boi i alguna més. Doncs això està bé.
I si tinguessis una segona oportunitat de viure, què canviaries del que has fet?
Doncs, és clar, és que si mires en perspectiva, el que he fet és... He fet el que he volgut, una mica, perquè, és clar, he fet uns saltirons, sempre una mica al món de la comunicació, però, és clar, què té a veure el Departament de Justícia?
Poc.
Amb els Pecos, Mecano, Bosé, no?
Supertramp, polis... amb Papet i Marieta.
Exacte.
Ben bé.
Doncs ben, el Papet és professor alemany, per cert, a Mallorca.
Mira-te'l tu.
És de les Terres de l'Ebre.
Mm.
I la Marieta no és per Maria, perquè això li vaig preguntar. No és Papet i Maria, és una altra cosa, diguéssim, Es va inspirar...
Amb alguna Maria.
Amb alguna Marieta, però, yeah. No, però en cap Maria, no?
I de cara endavant, què vols, Charlie, a la vida?
Doncs vull continuar passant-m'ho bé i apassionant-me amb el que faci, el que sigui. I compte que hi haurà coses sorprenents els pròxims mesos. Hauré de tornar a venir al divan, doctora, per explicar-t'ho.
Fuente, de la Fuente.
No, li fa un cop
que ja va agafant hora, aquest senyor ja va agafant hora. Tu que estàs escrivint un llibre diferent...
Ah, sí, també.
Ve tu aquí,
no és per
això.
No, hi ha més coses, però sortiran dintre de... No, ara no puc anticipar que es
coneixen.
Una bogeria. Faré una bogeria.
Bueno, una
queda't amb aquest titular.
No, de quin àmbit, la bogeria?
Una bogeria comunitària. Hasta aquí puedo leer Mayra López-Kem.
Charlie Diego avui ha vingut al divan.
No sé com tu fas.
Ja ens ho dirà. Charlie, molta sort amb tot el que facis. Ben merescut aquest homenatge. Els alumnes de la universitat escoltant les teves lliçons magistrals aplaudien, i nosaltres també. Mestre, gràcies.
Gràcies. No eren magistrals, però eren apassionades.
No, ho són. Amb Josep Lluís Santissó, a l'altra banda dels vidres, el so i el muntatge, amb Núria de la Fuente, que fa les fotos, els vídeos, la coordinació, etcètera, etcètera.
És que ho fan tot,
Ho fan tot.
Tu ets molt bona, però ells ho fan tot,
Jo passava per aquí. Sílvia Coppola, encantada. Adéu-siau.
En el pitjor moment, quan l'adeu era imminent, ho tenia tan i tan a prop.
Hey! Subscriu-te al divan amb Sílvia Coppola de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
No sé com tu fas.
@eldivancoppola. El divan amb Sílvia Coppola a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.